al matí. Informació, reflexió i entreteniment. Paraula de vi. Doncs és dilluns i tenim ja preparada l'estudi la Meritxell Marull. Bon dia. La nostra vinera apassionada i, per tant, això vol dir que comencem el Paraula de Vi. I avui parlem de dues propostes d'un equip de Barcelona, el Mediterranean Premium Spirits, que és un grup d'experts en diferents camps o disciplines que han unit el seu talent per crear unes begudes tradicionals però amb uns sabors i uns aromes nous i originals. Comencem per Gin Rau.
Hay cosas que no hacen falta. Quizás no era necesario pasarse meses buscando un ingrediente clave, perfecto, cuando la mayoría no va a notar la diferencia. Pero hay gente así, perfeccionista. Personas obsesionadas con una pizca, una nota, un toque. Unos casi nada que son, según ellos, la diferencia con todo. Y seleccionan, cuestionan, rediseñan. En una búsqueda de la perfección absoluta. Hasta en una ginebra.
Doncs tenim amb nosaltres un dels responsables, un dels socis fundadors d'aquest projecte. Roger Burguets, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Escolta, com va sorgir la idea de crear una ginebra com aquesta?
Doncs la idea va sorgir ja fa uns quants anys. Jo vinc del sector de les begudes alcohòliques i sobretot doncs, una mica coneixent en profunditat el mercat i detectant que potser no hi havia una proposta com aquesta, no? Que potser, com ara sentíem en aquest àudio, no? El que potser no és necessari però que alhora, per què no, no? O sigui, una ginebra d'altíssima qualitat i que aporti doncs, una diferenciació en un mercat que potser, especialment els últims anys, amb un desenvolupament fortíssim, però que, diguem, potser careix de propostes amb un nivell de qualitat i de diferenciació com la que és Gin Rau, no? I amb aquesta idea al cap va començar la idea de fer-ho realitat. I això, i pujar, com comentaves al principi, doncs posar un grup d'experts a treballar conjuntament per crear la ginebra.
De fet, es va crear el 2014 per un mixòleg, un xef i un mestre perfumista i un sommelier, que buscàveu, doncs, això, com sentíem ara, una certa perfecció. De fet, suposo que entre tots aquests professionals, cadascú suposo que haurà posat una mica de la seva part i del seu talent.
Sí, sí, absolutament. Aquí, de fet, és gent que alguns d'ells ja teníem relació personal, diguem, i de fet, com que són reconeguts en els seus àmbits, doncs buscaven precisament l'aportació personal de cadascun d'ells, la seva visió. Evidentment, el que pot pensar o projectar un xef pot diferir del que pensa el mixòleg o el mestre perfumista, però alhora tots tenen una vinculació molt estreta amb el món de la gastronomia i sobretot amb alguns paràmetres que ells compartien, no?, i que comparteixen. que és la inquietud per la creativitat, per la innovació i sobretot la passió que tenen per la seva feina i per aportar, diguem, el seu coneixement en un projecte com aquest.
I tot això, a més, tots aquests genis, podríem dir, cadascú en el seu ram, conflueixen, a més, en la Master Distiller, que és la Montse Mascaró, no?, que copsa les idees a la perfecció.
Absolutament. Nosaltres el que buscàvem també era, com bé expliquem, no?, sempre amb Gin Rock, que és la combinació de la tradició i de la modernitat o de la innovació, i per tant el que també buscàvem era un mestre destilador o una destileria que al final també tingués aquesta tradició, aquesta reputació d'elaboració. I en el nostre país, diguem que quan comences a preguntar hi ha molta coincidència a l'hora de referir-se a la Montse Mascaró, que és una persona, bueno, com ara comentaves, molt exigent, molt rigorosa i molt perfeccionista, i que va adoptar el projecte també, vull dir, d'una forma fantàstica, la veritat.
Van ser al final per fer una ginebra que ara que ens escolta un munt de gent, els nostres oients, han d'entendre que és una ginebra molt equilibrada, que fins i tot, jo el primer dia que la vaig tastar, em va saber greu que posar-li tònica, perquè és d'una delicadesa, amb unes essències que es troben totes, és com un llibre que vas passant pàgina i vas trobant cada una de les essències. Entenc que fer tot això i, a més, intentar innovar portant una tècnica que es fa servir a cuina o un aparell que es fa servir a cuina, com és el rotaval, això van ser hores de reunions i de pluja d'idees?
Sí, sí, o sigui, et diria que la idea aquesta d'utilitzar el rotaval per la destil·lació també va, ja són coses que van sorgir de forma natural un cop tots van posar en comú una mica la idea de com tenia que ser aquesta ginebra, no? El punt de partida era que fos la ginebra de Barcelona, que fos la ginebra gastronòmica, i ser molt coherents amb aquest punt de partida. I com bé dèiem, o sigui, aquesta obsessió per la perfecció doncs, no és gratuïta, perquè al final, com tu bé deies, el nostre màxim objectiu era aconseguir una ginebra d'altíssima qualitat, absolutament equilibrada, molt versàtil, molt delicada i sobretot d'altíssima qualitat. Això és una cosa que a vegades es deixa una mica de part, i això del concepte premium, que potser ja està una mica banalitzat avui dia, no? Tothom en parla, però al final s'ha de ser molt, molt coherent i treballar amb matèria prima d'altíssima qualitat, que també al final és fonamental, no? I al final la contribució de cada un d'ells, tant a la selecció dels ingredients, en com combinar-los, que això quan coneixes un perfumista i veus el do que té per projectar les combinacions que poden donar uns ingredients uns altres, doncs és absolutament fascinant, no?
A més, heu treballat amb en Rosendo Mateu, vull dir...
Sí.
Ens traiem tots el barret.
Sí, 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 clar. Quan això mateix, no? Quan vam... El fet de treballar a baixa temperatura amb el rotaval, que ens permet preservar les essències o els aromes del producte o dels ingredients que utilitzem, i després combinar-los, que això normalment es fa a la inversa, doncs tenia com molt sentit, no?, per treballar amb algú que precisament tingués un do en combinar els aromes, perquè li volíem donar molta importància a l'olfacte. O sigui, al final l'olfacte implica, o sigui, afecta el 80% de la nostra percepció organolèptica ve de l'olfacte, i per tant volíem també donar-li tot el protagonisme i, per què no, intentar treballar amb els millors, i mira, doncs ho vam aconseguir i encantats de que fos així, no?
Uh-huh. Ara deixa'm fer un treball d'investigació de camp. Et preguntaré, aviam si ens ho pots respondre, per cada un d'ells, quina va ser l'aportació més curiosa que va fer, per exemple, no? El Xano Seguer, que és el xef.
Sí. L'aportació, bueno, el Xano, per exemple, que, diguem, la seva vocació ha sigut sempre al món de la cuina, però sobretot el, de la, el del sabor, no? Que és entorn al que basa tota la seva disciplina, i sempre ell ho explica així. I ell amb això tenia molt clar el com tenia que... tenia que ser el perfil gustatiu de la ginebra. I, per tant, va insistir molt en el perfil cítric, que, a més, també és molt coherent amb una ginebra doncs, també mediterrània i fresca, i en això doncs, hi va ser molt insistent, diguem, no? I, per tant, doncs, també a l'hora de fer totes les proves i les, el desenvolupament, doncs, doncs evidentment, ens l'escoltàvem moltíssim, no? En veure... Sí, aquestes combinacions olfactives que es feien, diguem, de primera forma olfactives, doncs després, a l'hora del sabor, com es transformava.
Com
no?
es transforma. De fet, vosaltres heu creat una capseta que posa ginrou, que a més hi han les essències, cada una d'elles, que heu fet servir per fer la ginrou, i nosaltres la tenim aquí a l'estudi, i estem la Raquel i jo amb realment com quan vas a una perfumeria, no?, que et donen aquell trosset de cartronet que mullen, i nosaltres estem aquí olorant les essències.
Olorant, desxifrant, i clar, veiem que hi ha una combinació d'ingredients molt mediterranis, no?, i també d'altres més exòtics. Suposo que és una ginebra que vol estar a l'alçada del panorama gastronòmic de la ciutat de Barcelona, no? I de la nostra terra. No sé si cada ciutat o cada país té uns gustos diferents en aquest tipus de begudes.
A veure, sí. Tothom intenta... Generalment, moltes ginebres intenten diferenciar-se aportant-hi algun ingredient, diguem-ne, gairebé et diria no exòtic, sinó estrambòtic, no? A vegades, per cridar l'atenció. Nosaltres, en aquest sentit, vam ser coherents, d'alguna manera, amb el que deies, no?, per la zona on ens trobem i el perfil de ginebra, que potser és més natural, però la ginebra cítrica, diríem que és una classificació, diguem, internacional. El que passa que crec que ginrou també, si us hi fixeu, també té aquestes connotacions florals i diguem, uns matisos... d'espècie i més picants, però que estan d'una forma molt més molt integrada, i que per tant, doncs, a nivell de degustatiu és una ginebra que té una accessibilitat àmplia, perquè no té un perfil marcadíssim en un ingredient que potser t'agrada o el rebutges directament, no? I això també és el que es buscava, no només pel consum en gin tònic o en còctel o d'altres variants, sinó també perquè fos una ginebra fàcil d'integrar en l'experiència gastronòmica, per també fer una mica amb la idea de la ginebra gastronòmica, també aquest perfil de ginebra ho facilita, perquè et permet combinar-ho de moltíssimes maneres.
Aquí és potser on devia fer més èmfasi en Sergi Figueres, no?, que és el sommelier, entrar a la part gastronòmica, no?
Exacte. Sí, el Sergi, no només en la part gastronòmica i també en la part olfactiva, no?, i de saber, perquè també quan treballes amb aquesta gent tan de prop i que tenen aquest talent, la veritat és que és sorprenent, no?, veure la capacitat que tenen de projectar coses que encara ni les estàs veient, ni les estàs tocant, ni olorant. I llavors, en aquest sentit, ja et dic, a part de la seva aportació a nivell olfactiu, evidentment, també amb això, no?, amb aquesta idea de trobar que fos una ginebra molt equilibrada, que permetés els maridatges, la integració en creacions culinàries, etcètera, no? I és una cosa que després ja hem anat potenciant repetidament, no?, perquè és molt natural, és un medi molt natural en el que integra també el consum de ginebra.
I va, ara explica'ns el mixòleg, en Javier Caballero. Quin va ser el seu granet de sorra?
Home, el granet del Javier és bastant gran, també, perquè el Javier és un dels mixòlegs més reputats a nivell al territori nacional, i precisament ho és, per una de les raons, és per ser una de les persones més inquietes i més innovadores en aquest terreny, no?, del món de la cocteleria. I, de fet, és un dels primers que ha promocionat o que, de fet, ell treballa amb moltíssims elements que són propis més d'altres àmbits, com el de la pròpia gastronomia. I, per tant, la idea aquesta també de destil·lar a baixa temperatura, d'utilitzar el rotaval, doncs també va venir d'ell. I, per tant, diguem que és una aportació fonamental en la concepció també de ginrou.
A més, hem de dir, Roger, que es fan partides de 5.000 ampolles, totes elles numerades, o sigui que de mica en mica, eh? No és un producte que se'ns acumula a les estanteries, sinó que un cop acabeu aquesta partida, en feu una altra, no? Feu una producció molt gran i que perdi en algun moment la, doncs, alguna part de la seva essència, del seu, no? Són petites produccions, diguéssim.
Sí, a veure, més que perdre, perquè normalment els destil·lats i fins que no obres l'ampolla tenen una perdurabilitat llarga, però en qualsevol cas, pel que dèiem, no, el fet de combinar la destil·lació d'ingredient fresc, de destil·lacions individuals d'ingredients frescos, després combinar-ho amb l'alambí de coure, el repòs que requereix després la mescla, etc. És un procés bastant laboriós, eh? I després tot és, l'elaboració és molt manual, l'embotellament també, i per tant això també per reforçar aquesta idea de producte pues, singular i exclusiu, no? I evidentment doncs també provem de que cada procés d'elaboració, cada partida que fem, tinguem els ingredients adequats. Penseu que alguns dels ingredients són frescs i inclús de temporada. O sigui, els cítrics que teniu aquí també, la llimona, el cedrat, són d'hivern, perquè la fragància que extreuen en aquesta temporada és més intensa i és la que es va decidir en el seu moment, i un cop ho va decidir l'equip, nosaltres també som molt rigorosos i ens hem de cenyir, no, aquesta idea. I per tant, inclús pels lots que volem fer al llarg de l'any, hem de preveure quines quantitats podem necessitar, perquè ens hem de proveir de suficient quantitat de matèria prima a l'època que toca.
Clar.
I explica'ns quan i com hauríem de prendre aquesta ginebra per poder gaudir-la més i també per apreciar tots aquests elements, no, que han col·locat, doncs, aquests professionals.
Sí. Com bé deies abans, a mi també em fa por a vegades, em fa pena afegir-li tònica, no? Perquè dius, home, és una ginebra que es pot inclús prendre sola. Aquí no hi ha gaire cultura de fer-ho, però sí que en altres mercats com els Estats Units o Anglaterra, on també el món de la cocteleria i del destil·lat sol amb gel, doncs és més habitual. Però aquí ens hi hem trobat. Aquí ens hi hem trobat moltes vegades a l'alta restauració, inclús, doncs, que ens han dit, mira, és una ginebra que la puc donar com a digestiu, no?, en lloc d'alguna beguda fosca, perquè és una ginebra que és dòcil, elegant i fàcil de beure i no requereix emmascarar-la, diguem, no? Com deia, també, tota aquesta versatilitat et permet jugar amb el món de la cocteleria tant com vulguis, cap a un estil més pur on la ginebra destaca, o per jugar en la combinació d'ingredients, perquè, com dèiem abans, aquest equilibri et permet combinar i integrar-se bé en moltes combinacions. I, evidentment, amb el rei del combinat rei, no?, que és el gin tònic, doncs jo sempre recomano la simplicitat, és a dir, una tònica. Jo personalment m'agrada, doncs, més de bombolla, més fina, inclús sense res més, perquè és una ginebra que és aromàtica i tan equilibrada que no requereix res més. Però si no, doncs un twist de cítric, que sempre li dona aquest punt més fresc en nas, i poca cosa més. I amb això jo crec que moltes opcions per disfrutar de gin rou.
I si no, allò que no fem mai i hauríem de començar a fer és posar-nos en mans d'un mixòleg, no?, com el Javier, per exemple, i explicar-li, vull anar a gin rou i ara tinc aquest moment, no?, un trago més llarg, un trago més curt, i que ens ajudin, no?
Clar, que ens assessorés en aquest sentit.
Que al final el món de la cocteleria és infinit, eh? O sigui que jo crec que cada cop més la gent està més interessada en aquest món i també s'està atrevint més a provar-ho a casa. I jo, de fet, animo tothom que ho provi, perquè, a part de ser molt divertit, doncs també, per mi és una extensió del concepte de gastronomia, i que al final hi és molt prop i és molt enriquidor, i crec que quan més s'explora, més se n'aprèn, i evidentment, sempre els mestres de les cocteleries sempre sorprenen, perquè per alguna cosa són els referents, però vaja, que crec que és una cosa que és un món que s'està, diguem,
recuperant,
popularitzant,
potser, sí.
Sí, recuperant i popularitzant una mica, i crec que és bo pel sector.
Deixem la ginebra de banda, la deixem ben guardada, per gaudir-la, i parlem ara de Bonanto, que és un aperitiu suau, més sofisticat, podríem dir, amb una personalitat també molt pròpia. Què té? Explica'ns una mica també, doncs, l'especialitat d'aquest aperitiu.
Jo vull dir que aquest aperitiu és una mica com la bossa de xips. Quan l'obres, no pots parar, És a dir, és super refrescant, és molt amable, és gens pesat, bueno, a mi em va sorprendre moltíssim. Digues, Roger.
Sí, sí, doncs aquest era l'objectiu. Volíem fer un aperitiu, de fet, mira, us ho explico tal qual va ser, és una anècdota, però ens vam assentar amb part de l'equip de Ginrow, de fet el Sergi, el sommelier i el Javier, i també amb el Marc Álvarez, que ha estat amb el grup al barri durant més de 7 anys i el qual coneixem des de fa molts anys, i també és un dels mixòlegs referents a nivell nacional. I al final volíem treballar amb ells, amb la idea de fer l'aperitiu. Ens vam sentar a una taula i abans de dir-los que la intenció era fer un aperitiu, els hi vam preguntar, no? I els tres a l'unisono van dir que volíem fer un aperitiu, per tant va ser fantàstic perquè ja ens vam posar a treballar de seguida. I per què? Doncs perquè també el món de l'aperitiu és un, no només aquí que ho estem notant, no?, amb tot aquest fenomen del vermut, sinó que està passant a molts països, i també la nostra ambició és fer un producte pel paladar del consumidor d'aquí, però també de qualsevol racó del món, no? I si ens hi fixem, el món del vermut segueix una línia molt tradicional des de fa 150 anys, hi ha poca innovació, i el món de l'aperitiu més italià, més dels bitters, també són productes o marques que porten 100 anys al mercat, o 150. I el que volíem, creiem que l'oportunitat era fer una cosa nova, en aquest cas encara més trencadora, és a dir, un concepte que no existís, i el que hem fet és un aperitiu que té base vinica igual que el vermut, sense renunciar, diguem, a les arrels, que a més aquí tenim una llarga tradició en elaboració de vermuts, però llavors la combinació de la maceració d'ingredients, doncs donar-li més protagonisme a algunes herbes mediterrànies, a la part cítrica, perquè al final també puja una mica l'acidesa i el frescor, i després, en lloc d'abusar del sucre, per fer, com dèieu, un producte dòcil en boca, doncs buscar altres alternatives. Ho hem fet a través de destil·lats de fruita, i especialment amb la cidera, que li dona aquesta carnositat, li dona aquesta sensació frutosa de dolç en boca, i cosa que equilibra l'amargor propi dels aperitius, no? I per tant, crec que el fa més lleuger per no excés de sucre, aquest punt fresc, i molt amable, és a dir, que el punt amarg està molt, molt equilibrat, i per tant, també la idea era fer un aperitiu adaptat a les preferències d'avui dia, no? No pensant en l'origen dels aperitius, que eren especialment amargs ja fa més d'un segle enrere.
I creus que són més productes més d'aquí, pel mercat nacional, o tenen molt bona acceptació internacionalment?
No, com deia al principi, la ginebra està concebuda amb aquesta idea també d'anar a qualsevol racó del món, i per posar-vos un exemple, al Japó està agradant moltíssim la ginebra, i a qualsevol país d'Europa en els quals estem present també, i ara que estem arrencant als Estats Units també. Vull dir que allà on vagis, la veritat és que ha agradat molt, inclús doncs en mercats com és Anglaterra, no?, que són, diguem, els
més complicats.
Sí, pot ser més complicat, i també perquè tenen aquesta idea de la ginebra tradicional que principalment van promocionar ells, doncs també estan molt més oberts a nous perfils de ginebra, no tant al tradicional que potser normalment s'hi associa. I en el cas de Bonanto, el mateix. Evidentment, mira, és curiós perquè justament ara començarem a Itàlia, que precisament és un país on tenen una cultura fortíssima en el món de l'aperitiu també, i especialment també dels bitters, els amargs, els agrada molt el producte més amarg. Però què passa? Que també els ha agradat molt perquè també veuen que és un producte una mica diferenciat del que ja estan acostumats i que, a més, ocupa un espai que potser ara no hi ha tanta competència, no? I, per tant, com deia, jo crec que avui dia el consumidor també, en general, està molt més obert a provar coses noves. Vull dir, fa 30 anys, si miréssim els restaurants que hi ha ara o que hi havia fa 30 anys a Barcelona, em refereixo, de cuines de qualsevol racó del món i la gent ara està molt més habituada a fer-ho, no? I a menjar-ho, inclús a cuinar-ho. Doncs el mateix passa amb les begudes.
Doncs moltíssimes gràcies, Roger Burgués, per fer-nos aquest recorregut, aquest trajecte, no? per aquestes dues begudes, amb aquesta manera tan interessant i diferent de presentar-les, i que vagi molt bé. Bona setmana.
Moltes gràcies, doncs, Roger.
Moltes gràcies i bona setmana a vosaltres també. Gràcies.
Meritxell, doncs, com sempre, un plaer descobrir també projectes, aquesta vegada d'aquests emprenedors que afegeixen doncs, a aquests nous productes, sumant esforços de diferents talents.
De fet, ara només us falta saber si feia falta fer alguna cosa així. Mireu-vos el vídeo.
Ens quedem amb això.